87.6 FM.
Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Punt de les 12:20 minuts, és moment d'obrir els micròfons de la ràdio a les receptes per al benestar, aquest programa de psicologia que t'oferim de la mà de la psicòloga Rosa Barceló, un dilluns al mes, i ja ho tenim tot a punt per aquest segon programa de la temporada, on te recordo que aquest any ens estem centrant en l'ansietat i la depressió. Rosa Barceló, benvinguda un cop més a la ràdio.
Hola.
Què tal, com estem?
Bé, bé. Com què? Tots, no?
Anar trampejant
la situació el millor que podem. No?
Això és el que hem de seguir fent i seguirem donant bons consells, doncs, per portar les coses millor, perquè aquesta temporada, com dèiem, parlàvem de l'ansietat i la depressió, i el primer programa, el de la setmana passada, vam fer una mica d'introducció, vas donar alguns consells, per on ens encaminarem avui?
Vam dir que, bueno, havíem definit l'ansietat, no? I havíem dit que té molts orígens, no? Que no té un únic origen, i avui parlarem de quins trets de personalitat, quina manera de ser de les persones, pot ajudar a patir o a no patir ansietat. Per introduir, definirem una miqueta l'ansietat. Vam dir que és una sensació difusa d'inseguretat i incertesa. Ara vivim una època molt incerta, no?
Molt, sí.
I que també podríem definir-la com la por anticipada, no? La por anticipada, que moltes vegades no passa, però la por anticipada, patim. I avui ens centrarem en un dels orígens, que és, com hem dit, els trets de personalitat que poden portar que les persones puguem tenir més o menys ansietat. També vam dir, això ja l'altra vegada, que hi ha una tensió, un to vital tens, moderat, no? Que és bo, perquè és aquella part positiva, que és aquella força, aquella energia que ens porta a la realització, a fer les coses, a la motivació, a l'assoliment, no? Però que aquesta tensió, quan és excessiva, quan ens passem de rosca, quan anem sobreexcitats, també és una font important d'ansietat. Per tant, podem dir que hi ha persones més tenses, que tenen una tendència a tenir que estar sempre fent alguna cosa, que pot ser que sigui un factor d'ansietat, i hi ha persones més relaxades que, bueno, és un factor de protecció contra l'ansietat, no? Però hi ha d'altres trets que ara en parlarem. Per exemple, tenim el que se'n diu una identitat personal deficient. Identitat personal és la nostra personalitat. Vale? És a dir, igual que les vitamines poden ser dolentes per excés i per dèficit, sí, doncs nosaltres també podem tenir un excés i un dèficit d'identitat personal que ens pot aportar l'ansietat. Com se relaciona? Pues la temporada passada vam estar parlant dels valors, recordeu?
Sí.
Vale? Pues se relaciona molt amb això. Per què? Perquè els valors, la persona que té, que no té valors, vale? Els valors vam dir que eren les guies, allò que ens ajuda a decidir, tenir les idees clares del que volem i no que volem a la vida, perquè jo tinc un valor molt important per mi, que és l'honestetat. Pues hi ha moltes decisions al dia que em condicionen ser honesta, no? Per tant, els valors ens guien i els valors ens faciliten prendre decisions. Pues la persona que té una identitat sense valors se carrega d'ansietat a la més mínima, perquè no té aquesta guia, no sap el que ha de decidir, perquè
no sap per on ha d'anar.
I si a la vida alguna cosa fem, des del primer hora del matí fins quan ens n'anem a dormir, és prendre decisions.
I tant.
Petites i grans, però prenem. No? Per tant, una persona sense valors clars té tendència a l'ansietat. Però tenim l'altre extrem, hem dit per dèficit i per excés, no? Pues l'altre extrem és aquella persona amb uns valors rígids, inflexibles, blanc o negre, dicotòmics, que no entenen res, perquè la vida mai és blanc o negre o tot o res, no? I aquestes persones responen a ansietat barrejada en ràbia i agressivitat perquè no entenen els altres i perquè no entenen la vida, perquè ni els altres ni la vida encaixen en aquests esquemes tan exigents o tan rígids. Aquesta persona, que ho té tan clar i no entén com els altres, no ho tenen tan clar com ella, a vegades també té ansietat precisament perquè la vida no és blanc o negre, sinó que hi ha matisos.
I no els entén, estos grisos.
Llavors tenim, persones sense valors o persones amb valors molt rígids poden portar d'una manera diferent, però pot ser un camí cap a l'ansietat. També tres conceptes importantíssims: persones en excés de preocupació, en excés de culpa i en baixa autoestima. Aquestes persones també poden, per diferents maneres, arribar a l'ansietat. Per exemple, la culpa significa sentir-se malament per alguna cosa que hem fet en un passat, però no consisteix en aprendre del passat, és donar-li voltes. La culpa immobilitza el present per alguna cosa que ha passat i que no puc canviar. I aquesta donar-li voltes a algo que ha passat i que no puc canviar pot derivar cap a l'ansietat. Igual que la preocupació és esgotar el present anticipant alguna cosa de futur que no tenim control, ho vam parlar a l'altre capítol.
Ni adivinar, ni rebobinar, que se m'ha quedat el mantra, eh?
Ho tenia aquí apuntat, però ja...
Mira, m'he avançat, perdona, Rosa.
No, molt bé, vol dir que estàs atenta.
Sí, sí.
És a dir...
M'ho vaig escriure i tot.
Si no rebobinem i no anticipem, ni culpa ni preocupació, que ens porta l'ansietat, no? Perquè la preocupació no és fer plans i objectius detallats, que això està bé, assolibles, objectius assolibles. No? La preocupació és pensar en el futur amb por, generant ansietat sense actuar i sense fer res. Vale? Són culpa i preocupació, paralitzen, no traus l'energia cap a la resolució del problema, i llavors se queda enquistat dins en forma moltes vegades d'ansietat. Però més, per exemple, persones inestables. Les inestables, abans ja dèiem les llunàtiques, no? Que canvien com la lluna, no? Són persones que... Per què porta l'ansietat això? Pues són persones perquè no accepten algo tan important a la vida, que és que l'esforç, la frustració i la pèrdua són parts inevitables de la vida. Si no acceptem això, ens carreguem d'ansietats. Són persones que no estan segures ni del que volen, ni del que senten, ni de res. Que això lliga una mica sense valors, no? Són persones que s'organitzen mal, tenen mal sentit del temps. A vegades xafen les coses perquè es precipiten o les dilaten tant que no actuen. No? Són persones que es perden moltes vegades en imperfeccionismes impossibles que fan mal a la seva autoestima, perquè, clar, com no puc aconseguir aquella exigència tan gran, sempre estic insatisfeta i, per tant, l'autoestima me toca, Són persones que pensen i no actuen, no descarreguen aquesta energia. Pensar i pensar l'únic que fa és...
retroalimentar-te, no?
Clar, però sense alliberar, que és quan actuem. Ens podem equivocar, però quan actuem sempre és millor. I això als meus clients els hi dic molt i moltes vegades me donen la raó quan ho fan, no? És a dir, que és que és pitjor no decidir, perquè te fas una bola... Què decidir? Decidir, m'equivoco o l'encerto? Però allibero.
Però deixes de donar voltes.
És pitjor. I quan decideixen, m'ho diuen. No, és que és veritat, és que hagués tingut que fer-ho abans. Vale, almenys que servi perquè a partir d'ara fem-ho així, no? Això, estàvem dintre les personalitats inestables, no? Són persones que també contínuament s'autocensuren i s'autocritiquen, i davant, precisament, de situacions d'estrès o de situacions de tensió, aquestes persones sucumbeixen. Sucumbeixen. També té a veure amb un factor que és la suspicàcia, no? Perquè les persones suspicàcies i envejoses veuen perills allà on no n'hi ha. Es tornen hipervigilants i acaben estressades.
Claro.
I l'estrès pot portar
a l'ansietat.
A més, aquestes persones solen somatitzar, és a dir, ho viuen a vegades físicament, Físicament perquè no accepten que sigui ansietat. Pensen que no, que tenen raó, que allí allò és un fantasma que és real, no? Que és real, fantasma enteneu més, situacions sí, que sí. Veuen perilloses, no? I un factor importantíssim, i sobretot en temes d'educació, que ja saps que jo sempre de tant en tant entro, que és la dependència excessiva. La persona dependent és passiva. Dependència és sinònim de passivitat. El dependent davant les dificultats el que fa és que espera que li resolguin els problemes o que l'obliguin a fer-ho. ¿Vale? La persona dependent, quan està tranquil·la, que no hi ha problemes, no presenta ansietat, però a la més mínima, bueno, si el té algú en què recolzar-se o que l'ajudi, tampoc presenta ansietat. Però a la més mínima situació que ha de resoldre, si no té ningú en què recolzar-se, se li dispara l'ansietat. I això té que molt a veure amb el tipus d'educació. Aquesta educació sobreprotectora que genera persones molt dependents fa que les persones dependents tinguin ansietat, siguin adults ansiosos, i l'ansietat és la base de molts trastorns psicològics. És que no es queda a vegades en ansietat. Pots tindre TOCs, trastorns obsessius compulsius, pots tindre fòbies, agorafòbies, tot el tema de les addiccions, trastorns alimentaris, és a dir, la base és l'ansietat, amb la qual si jo faig persones dependents, que els genero sense voler, evidentment, moltes vegades, la sobreprotecció, ansietat, i aquesta ansietat pot desenvolupar molts trastorns psicològics. Per tant, una manera de previndre molt pràctica o molt necessària, o que tots podem contribuir, és generant educació, una educació que permeti progressivament i a poc, d'aquell nadó completament dependent, evidentment, és normal, passar a ser un adult independent.
Dependent,
estem afrontant a poc les frustracions, les pèrdues, els problemes, anar entrenat per la vida, viure la vida com és, i anar entrenat. I si jo m'entreno a resoldre les coses, a ser independent, doncs aquesta part d'ansietat se redueix. I, a més, assumeixo la responsabilitat de la meva vida, que és l'altra part important per a funcionar bé. No?
Molt important, eh?
Molt important en l'educació. També l'ambició desmesurada que ens porta a l'estrès, voler més sense disfrutar pel camí o disfrutar del que hem aconseguit és una font d'estrès i d'ansietat. I també aquella personalitat dominant que quan no pot imposar-se pels motius que sigui també es carrega d'ansietat. Fixeu que ambició desmesurada i persona dominant, jo no sé com estarà ara el Trump, no l'he vist més. Però bé, ja et dic jo que no hi està. Perquè quadra molt amb aquest tipus de personalitat.
La veritat és que sí.
Per tant, evidentment, no ho demostrarà, però estic convençuda que bé no hi deu estar. El que passa que el problema és que tallarà caps dels altres, no reflexionarà a ells.
Sobre la seva pròpia culpa.
No, perquè aquests no se culpen, aquests no s'autoinculpen mai, la culpa sempre és dels altres.
Dels altres, eh?
Per tant, els que han de canviar qui són?
Els altres, jo no.
Per tant, veieu que hi ha un tipus de personalitat que moltes se poden treballar a través de treballar els valors o a través de l'educació, no? Que pot ser un factor per a previndre l'ansietat i a partir d'aquí molts problemes psicològics. Per tant, aquesta importància que jo sempre li dono al tema educacional, perquè és que penso que és la base de moltes coses. No?
Ja tenim un camí molt important recorregut, després poden vindre coses, sí, però la base ja
Sí, però
ja
quan la base és bona,
és sòlida.
Els mateixos problemes se veuen d'una altra manera.
Totalment cert.
Per tant, consells, què hem de fer?
Idees. Què hem de fer?
Valors a treballar, evidentment. Jo el que diria és que, perquè veieu que tocaré tres temes que ja els vam tocar l'any passat, que entrin a la web de la ràdio o a la meva i se tornin a estudiar el tema dels valors, és fonamental. Vale? Perquè per treballar l'ansietat, per exemple, un valor importantíssim és la paciència.
Molt important. I cada vegada en tenim menys.
Aquesta precipitació, este corre, este estrès, este anar, este voler, este allí no arribo, este enredar-me en coses que potser no caldrien, això porta l'ansietat. Per tant, la paciència, com? Entrenant-la, com? En conductes. Anem durant el dia a fer conductes que van dirigides a que jo tingui més paciència. Bueno, doncs quan me sorprenc a mi mateixa que estic corrent, paro.
Sentet.
Quan me sorprenc a mi mateixa que faig tres coses alhora, doncs no, una detrás de l'altra. Quan me sorprenc a mi mateixa fent coses que van en contra del que és la paciència, fer coses que tots sabem fer, bueno, les sabem, no sé si les sabem fer, però les sabem, que vagin en contra d'aquest concepte. Però també pensem, per exemple, com una persona pacient del nostre entorn resoldria la situació que jo em trobo.
Posar-nos a la pell d'un altre, no?
Sí, però que sigui una persona que admiro, perquè puc... La imitació és un dels aprenentatges, és un mecanisme d'aprenentatge dels més potents.
Sí,
vale?
sí.
Potents. Si jo admiro una persona del meu entorn que és pacient, ja és el primer pas. Però el segon pas és esforç, Perquè a vegades sense esforç volem que se solucionin les coses. És a dir, com ho faria tal persona, que per mi és important, que jo l'admiro, que és pacient, què faria en aquests moments d'estrès, que jo estic impacient, com resoldria de manera pacient la situació?
I després fer-ho.
Aquí ve l'esforç.
Claro.
Aquí ve l'esforç. Vale? Treballar en conductes, o sigui, la idea és posar-me totes aquelles conductes que jo crec que no tinc paciència i posar al costat com treballar la paciència, és a dir, com ho faria una persona pacient i actuar així, començar a actuar així. L'altre és treballar la flexibilitat, ho hem dit, els valors, no? Com? Aprenem a prendre decisions, a equivocar-nos, a renunciar, a no ser perfectes, a donar-nos un marge de maniobra en les coses. A vegades us posem un objectius Jo dic,
inassumible.
Tu creus que pots fer això amb este temps? Sí, i després ni la meitat, no? Pues, siguem una mica, donem-nos marge de maniobra, no podem ser perfectes, donem-nos marge per a l'error, no tinguem tanta por, fem-ho, ja està, què pot passar? Sempre és millor fer que no estar donant-li voltes, com hem dit abans, no? Per tant, en una situació en la que jo me trobo que estic una mica que sí, que no, que faig o que no faig, actuar. Actuar. Us garantitzo que el resultat sempre és millor, passi el que passi, que no quedar-me enganxada amb aquesta sí, no, que faig
o que no faig. I no sabrem mai, no?, què hagués passat.
I acceptar. Un exemple d'acceptar. Si tu em dius, mira, Rosa, avui plou, ¿vale? Jo començo. Ostres, avui no em va bé que plogui, he d'anar a la carretera, no arribaré a temps, he anat a la pèl·lo, el cabell se m'encresparà. Això no és acceptar. Acceptar, si tu em dius, Rosa, avui plou, jo et dic sí.
I s'acabó.
Acceptar. Remenar allò que no depèn de nosaltres és fer la bola grossa i és carregar-nos de problemes que no hi són. Val? I l'altre valor és l'esforç, però un esforç no obsessiu, no obsessiu perquè persistir en un impossible, això no és una virtut, és una obsessió. Vale? I saber distingir allò que sempre dic, que cada dia ho diré, saber distingir entre allò que depèn de nosaltres i allò que no hi depèn, allò que podem i allò que no podem, això ens apropia a la sabidoria, que és un dels valors que també vam tractar la temporada passada.
Sí.
Per tant, paciència, conductes encaminades a la paciència, a la flexibilitat, a l'esforç no obsessiu i al permís per a no ser perfectes i prendre decisions, encara que no surtin tot el bé que voldrien, ens apropa a no tenir tanta ansietat. I per acabar, us llegiré un text del Walter Riso, que n'hem parlat moltes vegades, sobre la paciència, que diu així, diu, la paciència és una de les habilidades més difícils de lograr per a qualsevol persona, porque ella implica desprenderse de las expectativas y resignarse a que las cosas sigan su curso. Es decir, sentarse en la cresta de la ola, dejar que ella te lleve y aceptar lo peor que pueda ocurrir. Más específicamente, si tienes una cita importante y de pronto te encuentras en la mitad de un trancón, entenc que es un embús, un atasco, puedes insultar al ministro de transporte, patear el automóvil, maldecir el día de tu nacimiento, pelear con una señora que mira absorta desde el coche vecino, pegarte a la bocina como un desaforado, o por el contrario, recostarte, colocar tu música favorita, sacar los pies por la ventanilla y entregarte a la modorra con beneficio de inventario. La primera estrategia segrega adrenalina y cortisona en cantidades industriales, además de hacerte ver como un idiota. La segunda te regala años de vida y de paso le agrega un toque de distinción a tu personalidad que nunca sobra.
Qué bo.
És a dir, actuar d'una manera o actuar d'una altra davant aquelles situacions que no depenen de nosaltres és un factor de protecció o de risc per a tenir més o menys ansietat. I sí que depèn de nosaltres decidir si fem el primer, és a dir, enfadar-nos en el món, la humanitat i en Déu, o prendre-nos d'una altra manera. A mi de jove una persona em va dir fa molts anys, me'n recordaré tota la vida, en una situació em va dir, mira Rosa, tens dues opcions, prendre el teu bé o prendre-te-ho malament, jo t'aconsello que tu em prenguis bé.
I val molt bon consell.
I val la pena.
Doncs amb aquest record i amb aquest consell que ens dona la Rosa, tanquem el Receptes per al Benestar del mes de novembre, on ens hem centrat amb els trets de personalitat que porten a l'ansietat, i recordeu que podeu recuperar aquest programa de seguida a la nostra pàgina web. Gràcies, Rosa.
Fins continuarem. Al mes
vinent. Seguirem aquí aguantant.
Fins la pròxima.
Fins la propera.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.